Sergi Alemany.
Bon dia i bon Sant Esteve, són les 11. Salvador Illa aposta pel Consorci Tributari com el camí per reformar el finançament per Catalunya. El líder del PSC ho ha dit en una entrevista a la CN, defensant que és una opció que recull l'Estatut. Això després que Pere Aragonès hagi anat més enllà aquestes últimes setmanes i hagi plantejat un nou pacte fiscal en què Catalunya sigui qui recapti tots els impostos. Segons Illa, però, és millor no forçar la situació.
Ara, si algú, doncs, en fi, vol estirar més el braç que la màniga, doncs, crec que és una actitud equivocada que, a més, penso que els ciutadans no entendran. Per què? Perquè enfront tenim una amenaça. Ho dic amb totes les paraules. Una amenaça. Diu, quina és? Extrema dreta. És una amenaça. Una amenaça que ens vol fer retrocedir, una amenaça que deteriora la convivència, una amenaça que tensiona territorialment el país.
Tot plegat al voltant del debat sobre el finançament autonòmic en què Andalusia rebutja que el govern espanyol condoni a Catalunya una part del deute. Ho ha dit el conseller de la presidència andalús, Antonio Sanz, en una entrevista a la cadena SER.
Esto de la quita lo que viene a servir es a beneficiar a los que mal gestionan. Mire, claramente, si tienes menos deuda y te aplican el 20%, pues te van a dar menos dinero. Y por lo tanto, no se prima al que gestiona bien los recursos. Lo que es evidente es que Sánchez está maltratando a Andalucía de manera descarada.
Sanz creu que això agreujaria el problema de desigualtat territorial a l'Estat i anuncia que Andalusia no demanarà que el govern espanyol li perdoni una part del deute. I a Cangas, Pontevedra, el PP tanca files amb el seu regidor, José Luis Gestido, acusat d'agredir una regidora del PSOE durant un ple de l'Ajuntament del municipi. Els populars neguen la presumpta agressió i asseguren que Gestido és víctima d'una campanya de difamació i desinformació dels socialistes, malgrat que hi ha vídeos del moment en què el regidor va amenaçar i aixecar la mà a la representant socialista, els populars argumenten amb un comunicat que Gestido el que va fer va ser tapar la càmera del mòbil de la socialista que estava gravant la seva intervenció. Després de la polèmica, la portaveu del govern espanyol i ministra d'Educació, Pilar Alegria, va demanar la dimissió del regidor del PP a través de Twitter. Gestido ja ha respost aquest missatge i a la polèmica generada i ha avisat que emprendrà mesures legals contra la ministra i el PSOE de Cangas per defensar el seu dret a l'honor i la pròpia imatge. I la Comissió dels Mercats i la Competència obre expedient sancionador a Repsol per possible joc brut durant l'aplicació del descompte de benzina vigent des del març fins al desembre del 2022 a l'Estat espanyol. L'organisme investiga els descomptes addicionals de Repsol als clients de les seves estacions de servei i ho vol comparar amb l'increment del preu de venda que les estacions de servei independents han hagut de pagar la multinacional com a distribuïdora. La Comissió Espanyola dels Mercats i la Competència sospita que la petrolera hauria estat aplicant pràctiques anticompetitives i abús de posició de domini al mercat majorista per guanyar quota de mercat en detriment de les seves competidores. En esports, l'interventor de la Confederació Brasilera de Futbol diu que tirarà pel dret i complirà les ordres de la justícia brasilera, malgrat les amenaces de la FIFA d'excloure el Brasil de les competicions internacionals. Un tribunal de Rio de Janeiro va destituir el seu president, Ednaldo Rodríguez, per irregularitats en la seva elecció. La justícia demana que repeteixin les eleccions, però la FIFA no tolera les ingerències polítiques i adverteix que poden haver-hi sancions. El Regne Unit celebra avui el Boxing Day. El Newcastle Nottingham Forest es jugarà 2:15 del migdia i a les 9 de la nit el Manchester United Aston Villa. En bàsquet, Luka Doncic ha fet història a l'NBA aquesta matinada en aconseguir la tercera millor puntuació de tots els temps, 50 punts en la victòria dels Dallas Mavericks contra els Phoenix Suns per 114-128. El clàssic de la nit de Nadal se l'han dut als Boston Celtics, que han guanyat Los Angeles Lakers per 115-126. A més, la penya rep avui el Venècia a 8:45 del vespre en partit de l'Eurocup. I acabem amb el temps. Les properes hores continuaran tranquil·les i assolellades en la majoria de comarques. Això sí, a les zones més baixes de la plana de Lleida s'ha de mantenir l'ambient gris i fred. A la resta del país s'acabaran superant fàcilment els 15 graus i fins i tot en alguns casos el termòmetre s'acostarà als 20. De fet, s'hi podria arribar a les comarques de Girona i al prelitoral central. En caure el dia, els termòmetres tornaran a tirar cap avall de manera clara. Això és tot per ara. Més notícies d'aquí a una hora.
Oh, he's dissabtes i diumenges, de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais.
Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Hola, què tal?
Què tal, Malcom Otero, bon dia.
Hola, bon dia.
M'ha sorprès això d'avui, eh?
Tu saps que jo sempre poso un tuit
abans,
sí, i avui
sí.
No l'he posat.
No l'has posat en protesta?
Sí.
O sigui, en protesta d'una cosa que has fet tu també. Ah, bé, bueno, avui és del Malcom, la secció?
Sí, sí.
L'autoria és de Malcom, eh?
O sigui, jo haig de dir
sí.
Que evidentment no tenim cor i ens en fotem de tot.
Sí.
Però avui... Una vegada jo vaig fer Belushi, que sí, que segurament les tres persones que més admiro al món són tu.
Sí.
Belushi i David Bowie.
I avui...
David Bowie.
Oi, oi, oi.
Ja no, només no. Quedes tu, Xucundó, molt fort.
Bueno, però jo estic viu, eh? A veure, encara. Aguanteu-me un temps més, encara que sí.
Bueno.
Bueno.
Estic en conjunt. A mi em va fer qüestionar molt la meva sexualitat,
home,
eh?
Home, clar, clar.
No, un tio perfecte. I, de fet, és que... ell va aparèixer de rasquis quan li van fer a l'Urrit l'execrable.
I... va aparèixer de cantonada, sí, eh? Una miqueta de coseta.
Però sí que anem per ell, sí. Bueno, bàsicament, jo una vegada he dit que no quiero,
sí?
Ara vaig a saco.
S'ha de dir que pensàvem, quan va morir, no sí. Vam fer un express perquè...
No, no em vau fer perquè no té res, no?
Que no tenia res, que era com molt bon tio.
Tothom se l'estimava molt, David Bowie.
Exacte, però, aviam, Xavi, cal reconèixer que moltes vegades són els oients els que ens diuen mireu aquest personatge o mireu aquest altre, no? I ens donen pistes per investigar. Però en aquesta ocasió, la primera ha estat una pista que ens ha donat el nostre més fidel oient. El més fidel. El que només ha parlat uns quants per paternitat.
No.
Parlem d'un tal Xavi.
No.
Sí. The one and only Xavi Bundó. El jefe de Catalunya Lliure.
No, és veritat. Una cosa, és molt fort.
No. Ens han obligat...
Acabo de... O sigui, el que acaba de dir el Malcolm, que m'ha assenyalat a mi com a culpable de...
A mi m'ho va dir, vaig anar
no.
No sé què, a fer el plat d'estrella i tal, i
no.
el Bundó em va dir
no.
Hem de fer Bowie. I vas dir una altra, a més.
No vaig dir això, vaig dir he trobat un text, i li vaig passar un text que deia que Bowie tenia una cara bé. A partir d'aquí, vosaltres feu la feina,
no,
que ja
no,
sabeu.
No, fan els ullets, tampoc no fan el guió.
Tu també tens una cara bé.
Però em va sorprendre perquè jo...
Sense bé. Una cara, però... Bueno, David Bowie, ara parlaré. Tio magnífic, superestrella, que ha marcat la història de la música. Cançons indispensables per entendre el món.
Tot.
Òbviament no posarem cap de les seves cançons.
No, ja m'ho imaginava.
Exacte. Un tio al qual es fan exposicions amb les seves coses. Sí. Una pel·lícula que vaig anar a veure al cine, que era un documental sobre ell,
sí?
Que era un cunyaz del Copón. Però bueno, però...
Sí, era Bowie!
Això l'hem vaig veure una que era molt passada.
Sí, sí, no sé de qui collos la va fer, però es va quedar tranquil.
Llarguíssim...
Buh!
Però l'expo que va fer a Barcelona era la seva jaqueteta, una bateta que portava quan anava per casa, i dic, i això? És una expo?
Sí, la roba...
Ja tenim gent emprenyada, molta gent emprenyada. Ja.
No, nosaltres també,
Amb Xavi Bundó.
No, però emprenyeu-vos amb Xavier Bundó.
No.
@xbundó. Vale. No ens toca les
va.
Perquè jo no he posat res. Un tio, evidentment, super sexy, per tios, per ties, que feia cinema, l'home que era l'epítom de l'elegància. O sigui, és a dir, és el puto amo de l'elegància. El tio que tenia més classe al món del Sabesta. Però, segons Xavier Bundó,
jo no tinc cap informació.
Era un pederasta, un neonazi, un tarat, que creia en l'ocultisme, un milionari que gairebé no pagava impostos, un geni de l'autopromoció. Avui... sentint-ho molt nosaltres, però estem obligats, traiem el maquillatge a David Robert Jones, el Duc Blanc, Ziggy Stardust,
oi.
Ziggy Pols d'Estrella.
Ah, sí.
David Bowie.
Està mal, eh?
No, home, perquè això...
No, boníssima, igual que les de Bowie.
Suposa que ningú esperava Space Oddity, no? Això...
Home, Space Oddity.
No, aquest és el tema de Stardust, que crec que no es mantenia aquest hit. Que és
I dir-li hit...
Bueno, però era la meitat del grup de Daft Punk que van fer aquesta cosa house de tal.
Ah, que no és One More Time, o sigui, és l'inici, que després acaba sent... És de Daft Punk?
De Daft Punk.
Ah,
la puta.
És l'antecedent.
Ara ja està aquí, saps?
Però comencem amb David Robert. va néixer a Brixton, a Londres.
Sí.
Ell va dir que els seus pares mai no l'havien donat afecte, que eren molt freds, i per això sempre va buscar amor. Era una manera de dir...
Això et funciona bastant bé, allò, per recordar, eh?
Sí, això era una manera que havia de moure molt el llom perquè necessitava afecte. Si l'absència d'afecte és proporcional a la vida de la seva bragueta, no el van estimar gaire.
Vaja.
Perquè no va parar el tio. No va parar. El seu pare, el poc afectuós, li va regalar una col·lecció de discos que incloia Elvis, Little Richard o els Platters. Escoltar Richards, segons ell mateix, va ser com escoltar Déu. Val dir que a l'escola, en aquella època, ja destacava amb ball i amb la flauta. I no és una metàfora.
Ahí, va, flaviol, més o menys. Va, el seu pare, el del no afecte, l'animava a seguir el seu somni de ser artista. O sigui,
nen, sigues el que vulguis.
Clar, perquè a Brixton
sí.
No hi havia equip de futbol.
Pues tira, tira.
En canvi, el pare de Beckham li va dir, has de jugar al Manchester United. I als 9 anys, els del David, no els del pare.
Home, no, ja s'entén.
El va portar a conèixer cantants i altres artistes que es passaven pel un teatre de Royal Variety Performance. Abans, conèixer un artista era fàcil. Ara intenta conèixer algun.
Ningú. Bueno, un d'aquests mundials, no, clar.
No, home,
què vols dir?
Aquí, bueno, clar, tu coneixes molts.
No, home, no, jo conec tants, però...
Sí, Albert Pla. El va matricular en una escola, perquè com li va dir, nen, fes... El no afectuós, li va dir, vull ser artista, toco la flauta... L'apunta a una escola de... art, música i disseny.
Home, però alguna cosa sí que l'estimaria.
Que incluïa maquetació i composició tipogràfica. I també collars de macarrons, segurament. El 1962 va tenir... Es va barallar, la famosa baralla per una noia, amb un tal George Underwood, que el va colpejar amb un ull, i Bowie va estar 4 mesos a l'hospital.
Ah, que George li va pagar David Bowie.
Sí, vale. i va estar 4 mesos... Sí. Una mica cuento. O sigui, un ull i 4 mesos, si li pega els dos, serien 8. Dic, al final, ell li va agradar que tindria alguns problemes de visió i que patiria anisocòria, que és dilatació permanent de la pupila. Cosa que no li feia falta, perquè amb que es prenia després ja tenia la dilatació. És a dir, no és allò de que tenia un ull de vidre i un de cada
color. Un de cada color. David Bowie no tenia un ull de cada color.
La pupila molt dilatada.
Ai, llavors semblava que...
Segurament tota l'estona també la tenia, sí, bichos.
Sí. Vull dir que tenia un ull molt dilatat quan estava sobri i la majoria del temps els dos.
Sí,
ja.
Amb 15 anys... tocava amb la banda de rock de Conrads.
Boníssima.
Boníssima.
Després es va perdre, perquè la maqueta sí que era bona.
Sobretot en casament.
Era la bona.
Era la bona era com los burros. També Quimi Portet, clar. Si tu conegues molta gent, tio.
Però en acabar...
Va dir, a més, los burros sí que eren bons.
Sí, els burros eren bons i el nom era bo.
I abans també eren molt bons, clar.
Va, la tira.
Bueno, en acabar l'escola...
Menys... Bueno, no li diré el nom.
Va.
Li va dir al seu pare que volia...
Que no m'han...
Prou.
Li va dir al seu pare que volia ser una popstar. Aviam, això tenia-ho clar, eh? No va dir em dedicaré a la música, papa vull ser artista.
No.
Li va dir popstar, jo vull ser una puta estrella. Putstar.
No.
Va aconseguir un agent, un representant. Va començar sent Davy Jones with the King Bees. Però al mes va deixar les abelles aquestes, va dir Bees, fora. I es va unir al Manish Boys, però tampoc va funcionar.
El naming li va costar trobar-lo, eh?
Es va canviar de gent, perquè no li funcionava, i es va unir als Lower Third.
Tampoc,
que són les bandes que m'anava
a tenir. Clar. Els burros, una mica que va dir que... Sí, Manolo García tenia raó.
I va decidir, finalment, dir, bueno, vaig al meu compte, i es va canviar el nom en honor a James Jim Bowie, que era un esclavista, estafador i soldat que va participar en la Revolució de Texas i que va morir a la Batalla de l'Àlamo.
Que el van fer, va sortir de resquitllada quan van fer a David Crockett.
Ah, sí?
Però, sobretot, era molt famós al segle XX,
sí,
perquè hi havia un ganivet comercial, sí, que tenia el seu nom, que era el Bowie Knife. Oh. I just wanna hear your voice and see you
when I'm... Haig de dir que no entenc ni el personatge ni per què hem posat aquesta cançó.
Jo tampoc.
KitKat.
Què es diu això?
Aquí diu KitKat. Ja està.
Sí. No busques més explicacions. Ell no acabava de triomfar, bàsicament perquè havia buscat uns noms de merda, això, i va tenir molta ruptura i tal.
va sortir amb un anunci de gelat, dada absurda,
sí.
I el va rebutjar per a un de Kit Kat.
Ah, que volia... Aquí està l'enllaç del tema. Però, o sigui, ell volia anar a un anunci de Kit Kat,
sí,
i el càsting... I el càsting el van deixar fora.
Com a menjar-se 30 anys després, gravaria el Kit Kat Club.
Ah, mira.
Per intentar potenciar la carrera de David, li van produir una pel·lícula de 30 minuts, peliculón, anomenada I Love You Till Tuesday, per la qual va fer un tema anomenat Space Oddity, que no posarem, òbviament. I Mercury Records, filial de Philips, va llançar... Estava entre el PSV i Mercury Records, i van dir el PSV, i va llançar el senzill. Només 5 dies abans del viatge a l'Apollo 11, Space Oddity va arribar al número 5 al Regne Unit.
Ah, només 5? Ja em sembla poc.
Una puta merda.
Oh, és molt fort, eh?
Només 6 mesos després va treure un segon disc anomenat David Bowie, que com era confús li van canviar el nom als Estats Units.
Però no quedava clar.
Van dir el Álamo, no? Coño, la saca un... Si pensava que havia muerto en el Álamo. No. Però David ja havia creat una meravella que està realment entre les 500... Jo crec que menys de les 500,
sí, sí,
que van canviar la història del rock, segons el Rock and Roll Hall of Fame, que no tenen ni idea perquè és una cançonassa.
Sí, sí.
Tot anava bé, però... una mica a mitges, eh? Va tenir un concert inaugural desastrós, es va barallar amb el seu representant, un altre, va haver de pagar una pasta, amb el bateria...
Però barallar-se amb el bateria està bé.
Sí, no, forma part del rock.
Si no et baralles amb el bateria...
Que menys.
Que el portet no s'ha barallat mai amb el bateria.
El va haver de substituir... I, bueno, però li faltava un personatge.
Ahà.
Es va fer una gira pels Estats Units, que li van fer molt de màrqueting, remarcant el seu caràcter andrògin, i durant el viatge Bowie va conèixer dos artistes fonamentals del panorama americà, i això li va portar a desenvolupar un concepte que finalment es va materialitzar amb el personatge de Ziggy Stardust, la fusió del personatge de Iggy Pop amb la música de Lou Reed, donant lloc al, segons ell, ídol pop definitiu.
Que Iggy Pop ha acabat fent anuncis de Sweps.
Però no,
que és una de les altres coses que m'ha fet més mal de la vida.
Ziggy Stardust ve de Iggy Pop i de Lou Reed.
Sí, sí.
O sigui, una mena de barreja.
Aquests m'agraden.
Sí, però parlem una mica de la seva sexualitat. David es va casar amb Angela Barnett, tenien una relació molt oberta, en tots els sentits. Va arribar tard al casament perquè venien d'un trio.
Què diu?
I no ens referim a una gravació.
Va arribar tard al seu casament perquè venia...
d'un trio, amb la seva dona inclosa.
I no és que hagués...
Ah, amb ella també, sí. Ah, vale.
Home, clar, si
no es va quedar... No es va quedar esperant...
allò, tots esperant i allò dient, és que venimos de follar con otros. No, cosa... I no és que diguessin, no, és que és un trio. Digo, venís de gravar con los Panchos, me sabe mucho. No, no és aquest tipus de trio. Ell va compondre per ell, ni tampoc la trinca, imagina. Va compondre per ella The Pretty Star, Cricket Arthur, Golden Years. Segons la model Vicky Hodge, Angie i David organitzaven les orgies més increïbles a Oakley Street. Suposem que es refereix a la qualitat de les orgies, no d'aquell carrer. Senyor, quina és la millor orgia del carrer Còrsega?
Si no, no. 3.000.
Ara tenim molta experiència per dir la millor de les orgies.
Sí,
perquè
sí,
no, orgia, la millor de les orgies...
No, les has provat totes.
Això es diu que les orgies acaben en separació normalment, però mentrestant que te quiten lo bailao. I Àngela va explicar que va agafar el llit a David Bowie amb Mick Jagger. Una altra de les anècdotes.
David Bowie i Mick Jagger?
Sí.
Sí, el llit.
Ah.
Tots ho van desmentir. Tots dos ho van desmentir. I ella va matisar que no els va veure...
Anys després va dir,
Estaven al llit,
sí,
però no estaven...
Ah, no van veure que estiguessin en feina.
I que estaven nus.
Ah.
Bueno, jo què sé, vull dir, jo... No,
a veure, que tot pot ser...
I a més a Londres, allà,
endavant,
a Christine, fa molta calor.
Sí, sí, sí.
Això és. Però en tot cas, això és impossible, perquè Mick Jagger... David Bowie ja en aquella època era massa gran per ell.
No està fet a la meva vida.
I ell era massa gran per David Bowie.
Clar.
Però és que a més Bowie va jugar amb la seva sexualitat i en la comunicació de la seva sexualitat com una estratègia de màrqueting. Una mica com vosé, però al revés.
És a dir, ser bo.
El 72...
Aquest acudit de l'efecte.
A l'any 72 diu que és gay, convertint-se en una icona gay a Regne Unit i als Estats Units. 4 anys més tard va dir que era bisexual. era una altra icona de la bisexualitat. I l'any 83 va dir que això havia estat una ximpleria del seu personatge Sigui i que això va ser el major error de la seva vida.
Dir això? Sí, sí. Haver dit que era aquell perquè i que era bisexual.
Ell, perquè ell sempre havia estat un heterosexual a l'armari.
Hosti, brutal el concepte, eh?
Sí, sí.
Heterosexual a l'armari.
Ara, però dit això, el tio ho va utilitzar com a marketing i és una campanya meravellosa.
Sí. Un biògraf va escriure que Bowie, o Brusita, va explotar...
Se va fer al revés que Ricky Martin.
Va fer tot al revés.
Diu que va explotar la intriga sexual per la seva capacitat d'escandalitzar. I segons Mary Finnegan, que va ser una
que
amanda...
Que és un pub que hi ha a Dublín, i també una senyora...
És una breu amant que va tenir l'any 69 David Bowie.
I que aleshores va posar un pub.
Va dir que David i Angie van crear la fantasia, la seva fantasia bisexual, amb finalitats propagandístiques.
Ah, sí, pensant en el... Sí, bueno, la idea de ser una estrella de pop, sí, i és això, tot el que facis...
Ell era molt bo.
Ho has de monetitzar.
Clar.
O sigui, per molts...
Però és que jo és que no estic còmode avui.
Per molts diògrafs, homosexual o no, o hagués tingut relacions homosexuals o no, tot amb ell era màrqueting. Tot el que feia, cada cosa que feia era màrqueting.
Segons ens has fet escriure tu, passant-nos la cara bé, a principi dels 70, segons Lori Matix, que no he mirat, però segur que no existeix, en una entrevista sobre els seus anys com a baby groupie de Bowie, explica que va perdre la virginitat amb David Bowie quan ella tenia 15 anys.
Ui.
Diu ella, em va acompanyar a través del seu dormitori fins a la cambra de bany, on va deixar caure el kimono. El kimono és una bata. No que anés amb la monachita a sobre.
No, res, no. Home, és una peça, vale. És una peça.
Es va ficar a la banyera, ja sí. Plena d'aigua. Sí. Això és important, que et fiquis a la banyera amb aigua, perquè els grans accidents passen al quarto
sí.
De bany.
Sí, sí.
Aleshores, i va demanar que li rentés.
Ah.
Després em va acompanyar al dormitori, em va treure suaument la roba i em va desvir. Això ho va explicar Matix. Per cert, està bé que com a mínim ho fes net.
Mm. Això sí.
S'ha de dir que ella estava molt contenta que això passés, no estava nola. Vull dir, ho explica molt contenta. No? Una mica...
És David Bowie, joder. Dues hores més tard es va unir la seva amiga Sable. Tot això surt d'això que ens has fet.
No.
I aleshores ell, David, li va dir a la seva altra amiga, diu... Carinyo, fes-la passar. Aquella nit, ella també va perdre la seva virginitat i va tenir el seu primer trio, triple jackpot. Vaja, que es va ficar al llit amb dues nenes de 15 anys. Però, net.
Bueno, això sí.
Era un Polanski per dos. També, a l'any 87, Wanda Nichols, de 30 anys...
Ja era gran, aquesta, eh?
Va acusar a Bowie d'haver-la forçat després d'una escala a la seva gira de concerts a Dallas. Bowie, que llavors tenia 40, va negar les acusacions, qualificant-les de ridícules. Aviam, això era l'any 87, i ningú feia cas d'aquestes coses. Si hagués passat d'avui, segurament la cosa s'hagués investigat i hagués estat diferent, eh?
Ei, das Strafflich Hilfensekt!
Ui.
Der Wiener Schnitzel mit der Lagerwirten und das Saukraut! Ei, der Flüten sagt der Flüten!
M'encanta aquest discurs, és fantàstic.
Un altre execrable, Chaplin.
Sí, sí, perquè ja el veu fer fa anys. Chaplin, el gran dictador.
Sí, però ha millorat, eh?
No ha millorat la idea, no.
No, però Bowie no només tenia això del llit amb nenes, que realment Chaplin també ho feia.
Sí, sí, també.
També les seves idees polítiques...
Sí, però no el vas tractar així l'última vegada, eh? A Chaplin vas atacar-lo, i a Bowie estàs com retingut, Santi. Estàs una mica...
Era més guapo Bowie.
Estàs tens.
No hi ha color, eh?
Estàs tens amb la situació.
Molt! Perquè ens has obligat. Aleshores, les seves idees polítiques eren bastant qüestionables.
La de Bowie?
Sí, va dir a Playboy, Gran Bretanya està preparada per a un líder feixista, i això ho va dir abans de Thatcher, eh?
Sí. Hosti.
Crec que la Gran Bretanya podria beneficiar-se d'un líder feixista. Al cap i a la fi, el feixisme és en realitat nacionalisme.
Ai.
Crec fermament en el feixisme. La gent sempre ha respost... Ja l'estic defensant, eh?
Però és que és increïble que el defensis.
Estava penjadíssim de la cuca.
No sé defensar-lo molt.
No és gaire, no és gens defensable. Bueno, diu...
No sabia què em deia, voy muy medicado, no? Voy
muy, muy medicado. La gent sempre ha respost amb més eficàcia, deia, sobre un lideratge regimental. Diu també, això és difícil de defensar, eh? Adolf Hitler va ser una de les primeres estrelles de rock.
Bueno, home, per favor! Prou no! Això va dir...
Igual hi havia un altre Adolf Hitler, i no era aquest.
Bowie va dir, Adolf Hitler va ser la primera estrella de rock.
Sí, i va seguir dient, ha de sorgir un front d'extrema dreta que arrasi amb tot...
Està complicada la cosa, eh?
I ho posi estem tot veient, en ordre. Estem veient Santi Jiménez enfonsant-se minut a minut, eh?
També durant la seva gira europea, oh, també, mira, Hitler també va fer una gira europea.
Sí, sí, és veritat.
A la seva època de Think White Duke, ella es va vestir amb un aspecte bastant ari
i feixista.
No.
Ell mateix ho va dir, molt ari i molt feixista.
Com a estètica, eh? Sí,
aleshores va anar a la gira, també com sí. Hitler va intentar arribar a Moscú. Sí. Allà les autoritats li van requisar llibres sobre els líders nazis, Goebbels, Albert Speer.
Perdona, un moment. Portava...
Algú li va posar alguna maleta!
O sigui, anava a
Moscú
amb la maleta plena de llibres nazis?
Sí.
David Bowie.
No li van preguntar a British Airways.
No hi ha res a defensar, eh?
Bueno,
a més, ja entenc la duresa de la cosa, eh? Però...
I a més és bàstic, i coses aquestes, va.
Però això té un element de memorabilia nazi.
Ah, portava merchandising.
Sí, tot.
Però ell tenia una explicació. Els hi va dir als Tovarits, els hi va dir que això era material per una pel·lícula.
Sí, sí, clar, clar.
Sobre les tàctiques propagandístiques i que estava documentat.
Sí, sí,
casualment
sí, sí.
Es va fer mai, eh?
La pel·lícula no tenim constància, no? Que s'hagués fet rodat o...
No.
No.
També a la revista Rolling Stone, i aquí més moderat, li va dir, jo hauria estat un dictador excel·lent. I si hagués estat a Alemanya, hauria estat Hitler.
Però hi ha molts Hitlers! No ha de ser Adolf,
concretament.
Treu-te la vera dels ulls, ja, Santi, per favor.
Per després manifestar que li agradaria ser el primer president anglès, que és impossible, dels Estats Units.
Bueno, Washington era...
Va dir...
Va néixer com anglès.
Ja soc força de dretes, així que podria ocupar aquest càrrec sense problemes. I governar el món.
Hòstia!
Però ja... Ai, ja
encara... Només li va faltar dir i fundar Spectre.
Ja, a la premsa sueca...
Creu-te la premsa sueca!
Es va veure si mateix com...
Los suecos, eh?
Les sueques! Com l'única alternativa per ocupar el càrrec de primer ministre d'Anglaterra. David, anem una mica...
No, mira els primers ministres que ha tingut Anglaterra, eh?
Vol dir que aquestes declaracions i altres d'Eric Clapton en la mateixa línia en aquells anys...
Sí, també?
Eric Clapton?
Sí,
però
sí.
Si daven penjadíssim.
Quina edat Eric Clapton?
No,
mirar perquè...
Juntament amb una foto de Bowie...
Bueno, el que Eric Clapton segueixi viu.
Amb la salutació nazi.
Eh?
Sí, hi ha una foto... Ell diu que estava waving, dient adeu, però hi ha una foto així...
Demanant un taxi,
en aquesta època.
Vale.
Pues cap, tot... Black Cap.
Això va fer néixer un moviment que es diu el moviment RAR, o R-E-R, que vol dir Rock Against Racism, al Regne Unit, que va ser un moviment...
Però rèplica a ells.
A ells, com que va néixer tot un moviment del rock de tota l'estat contra el racisme.
Tot no.
Tot menys ells.
Bueno, Clapton... Els skins no van.
Clapton té 78 anys, eh?
Ui, està allà...
Ha durat molt, eh? Va, també ell, Bowie, col·leccionava llibres sobre esoterisme.
Sí.
Que també ho fa el Darbo, que és amic nostre.
Sí, sí, i tant.
Màgia negra. Què passa? Qui no té un llibre de màgia negra? I mata dos cabres i les de sang i té crucifixes al revés a casa.
Impecable.
Fenòmens paranormals.
Llibertat, eh?
Alberto i el Buenafuente han fet una pel·lícula.
Una pel·lícula, una sèrie.
Bueno, sí. Li interessava des de la càbala fins a l'ocultisme d'Alistair Crowley, que també el va fer com a execrable, però també la mitologia, com les llegendes del rei Artur, no passa res, el Sant Grial, el gnosticisme, la religió, i a les seves estades omplia les parets amb símbols místics protectors. Bueno, no passa res. I suposats portals cap a una altra dimensió. Bueno, això és una mica de tarat. Així com espelmes negres
enceses.
No peles negres,
per favor.
També feia rituals de neteja i s'assegura... Era molt net, això ho hem vist abans a la banyera. I s'assegurava que ningú no tingués accés a les deixalles del seu cos.
Les restes.
Sí, per estallar el cabell... Es tallava les ungles...
Els
fluïts...
Sí, bastant fluït.
I perquè no li fessin encanteris ni bruixeries.
Hòstia, de veritat, eh? Jo, de veritat, el més interessant del dia d'avui és veure Santi Jiménez que mica en mica s'ha anat enfonsant en la misèria. O sigui, no...
No, estàs tirant mala merda a mi. No. Tot és culpa teva.
Perquè el Santi Jiménez aquí... S'ha de dir. Cal dir que en aquella època ell consumia 10 grams de cocaïna al dia.
Ahà.
Passava 40 quilos.
No hi era tot,
però bueno.
Passava 40 quilos.
40 quilos i 10 grams a l'inici del dia i 40 quilos al final.
I només s'alimentava de pebrots vermells i llet.
Eh?
Sí.
Però quina barreja és aquesta?
Sí,
segurament d'això, el pitjor són els pebrots, que es van perdre el cap, eh?
I la llet, no...
Si fossin verds...
Tenia al·lucinació en les 24 hores del dia.
Segurament. Bueno, s'ha jodido mayo. Pebrot,
sí. Si menys està pebrot.
I em sentia com si m'hagués caigut a les entranyes de la terra. Costa conciliar aquest Bowie amb el que va rebre un cop de puny per Lou Reed, perquè
Bowie li va dir... També menjava pebrots.
També, perquè Bowie li va dir a Lou Reed que no col·laboraria amb ell si no estava sobri.
Carai.
Tot i que molt madur...
No como, no como yo.
No como yo.
No como yo, dijo puta la tabuleta.
Perquè aquesta anècdota, que no vam explicar sencera quan era el cas de
Lou Reed,
Bowie, ferit de l'orgull, es va passar tota la nit a l'hotel cridant a Rick que sortís i lluités com un home!
Hosti, quina veritat, eh?
Bueno, també residia fiscalment a Suïssa, no passa res.
Després a Irlanda.
Sempre Suïssa, hi ha més gent que resideix a Suïssa,
sí, sí.
I catalans,
no? I tant, i tant.
I després també va anar a Irlanda. No passa res, no, també no. Està l'Apple i altres, i l'Amazon i tot. Sí, sí. Perquè no paguen... Per què? Pel clima? No, perquè no paguen impostos. Bueno, i que va haver de pagar una fortuna pel plagi d'una cançó de Fame que estava inspirada en Foot Stomping de Flairs. També els seus col·legues de professió deien que no era molt simpàtic amb els grups i amb els músics.
Tracte, no?
Però res, això no és res. O sigui, és a dir, o sigui, que va conèixer un tio que es deia Hitler i tots esteu dient que era el... Clar, com si no hi haguessin més fills.
I que es ficava al llit amb menors d'edat amb facilitat.
Bueno, ja ho hem fet. I ara no ens pressionis més. Ja hem pagat la penitència.
No, 11 i 22, ja està. Ja si heu trobat el material, jo, cap problema.
No sé quins l'ha passat. I a més, li dones amb ell, en lloc de donar-me'l a mi.
Aviam, el vam deixar escapar quan era execrable.
Sí, perquè se'ls va morir també, que se'l podria haver...
Sí,
no, perquè jo vaig... negar-me.
No, vas dir que no hi havia res a dir.
I pensaven que no trobaríem res, però clar, comences a...
No hem trobat res.
No, bueno, res. No. A veure, és veritat. Fora de la pederàstia, nazi i ocultisme, no hem trobat res. Vinga, anem.
Apa, que vagi bé, aneu a descansar, eh? Us baralleu a baix i feu el que...
No. Però no, perquè sabem que tot...
No.
Culpa teva, Bundo.
On viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Via lliure. Amb Xavi Bundó. Només els caps de setmana a RAC1.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
A la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris Nissan et desitja bones festes.
Ford Covesa et desitja...
Bon Nadal des de Ford Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Bones festes des de Ford Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
I feliç 2024 amb Ford Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Des de Vender Mi Cotxe et desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la teva confiança molts anys més. Vender Mi Cotxe et desitja bon Nadal.
Buf, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim pam, Crystal Crac.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
RAC1. Via lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Nando Jovany, bon dia.
Com estem?
Mira, sintonia nadalenca, amb camperetes i tot. Mira, puja. Home, perquè és el que toca, sense les camperetes o no? Rudolf ja ha vingut. Com estàs?
Us veig bé, de ser tan atips, jo, tip com un gall de pastes.
No, és que a més, sent dia de Sant Esteve avui, ja sabeu que sempre saludem el Nando Jovany, fent l'or del gas amb ell, i efectivament, avui Sant Esteve no podia faltar, perquè estem enmig d'aquesta voràgine, hem passat els dos primers ports de muntanya, avui és un dels grans també, però que pensava, tu treballes o no per Sant Esteve? O sigui, teniu en marxa el restaurant, està tot obert, com funciona?
Mira, jo normalment, si puc, el dia del Nadal tanquem, Can Jovany tanquem el Pura Barcelona. El meu pare em va dir, si no pots tancar el dia de Nadal és que ets un desgraciat. però tenim algun restaurant obert, perquè el que Andorra, Baqueira, saps, tenim algun restaurant obert, però els de que funcionen sempre, com a Can Joan i el Pur, aquests estem tancats el dia Nadal. Per Sant Esteve, si cau en dia de festa, tenim tancat, però si cau en dia que avui, doncs, està obert, perquè és dimarts i dimarts treballem, per tant, doncs sí. Avui estem treballant aquí a punt, preparant un menú de nassos.
Perfecte. Bueno, ve molta gent, no, últimament. O sigui, els restaurants, que és una cosa que durant un temps, això del Nadal, la nit de Nadal, el dia de Nadal, Sant Esteve, era molt de casa i continua sent molt de casa, cada cop hi ha més gent, no, que va als restaurants?
Bueno, els restaurants que tenen obert, alguns tenim tancat, però els restaurants que tenen obert el Nadal, el 24, Sant Esteve, aquests treballen molt, perquè penso que cada dia la veritat és que cuinen menys, per desgràcia es cuina menys, i és més còmode al final, quan has fet uns quants dies fer-ho a casa, és més còmode anar al restaurant que t'ho faiguin, i és la veritat, som còmodes, per desgràcia, eh?
I tu com, què tal portes la ressaca d'aquests dies de Nadal? Tu, vull dir, endrapes, bueno, o no?
A mi m'agrada molt, i endrapo molt i bec una mica. Jo per mi és unes festes de les que m'agrada més de l'any. Hi ha gent que, el sol dels Nadals, hi ha gent que els agrada molt, hi ha gent que no els agrada. A mi m'agrada molt, perquè tot passa a l'entorn d'una taula i hi ha molts records, trobem a faltar la gent, ens en recordem de la gent, estic amb la gent estimada, que no, jo no estic gaire amb la família, perquè ens costa molt reunir-nos els tres germans, amb els meus tres germanes, els nebots, la meva mare, que siguem tots, costa molt, no? I aquests dies que ho aconseguim, a mi m'agrada molt fer Nadal.
Què hi ha? A mesura que et vas fent gran, Nando, diries que l'alegria, la il·lusió infantil es barreja amb aquella... Ara ho deies, la gent que no hi és, no? Els dies de Nadal també al voltant d'una taula tenen aquest component que és una barreja entre l'alegria i la il·lusió i el record de la gent que ja no ens acompanya, no?
Sí, però sempre jo crec que, bueno, suposo que, per desgràcia, quan acabes de perdre un ser estimat que fa poc, són mals moments, no? Però amb els anys et ve molt de gust perquè te'n recordes un altre cop tots plegats i te'ls recordes amb els millors moments, assentat a aquella taula, doncs menjant l'escudella o el rostit o l'aperitiu que ens feia la tieta Mercè, etcètera, etcètera, no? Llavors, jo crec que a mi m'agrada molt. Hi ha gent que no li agrada, hi ha gent que no els agrada això, però a mi m'encanta.
Les tradicions intocables a casa Jovany també, el 24, 25, 26, sempre sí. Es fa el mateix en el mateix lloc, el mateix àpat o no?
Sí. Sí, m'agrada molt això, m'agrada molt. Mira, el 24 nosaltres vam estar com cada any a casa a l'Urbisol, nosaltres vam néixer al Monistrol de Calders, un poblet molt petit, sí. I ens anem a l'Urbisol a casa de la mare, que és a casa de la meva germana gran, no? És la casa pairal que vam néixer tots, no? I allà la meva mare fins ara cuinava sempre mandonguilles, sopa de mandonguilles que ens agraden molt, amb galets. Després es feien unes carxofes que les fa a la seva manera, que les fa al revés que jo, però li queden molt bones perquè són de la mama, i posa aquesta recepta, i posa aquest ingredient secret que tenen les mames, que és més bo que són les mames, no hi ha més, no els podem fer els altres, i després normalment rostim un garrí o un xai al forn, i el dia de Nadal què mengem a casa? Ens fotem un regalo i mengem angules.
Ostres, després d'això...
Que ningú em tiri pedres quan passi amb el cotxe,
que fort,
però és veritat.
Que fort.
És a dir, mengem angules perquè és com quan érem petits, si ens portàvem molt bé, la meva mare ens portava el Rosalet, un restaurant de Barcelona, que feien angules, i ens agradaven molt. I si ens portàvem bé, si us porteu bé, aniguem a menjar angules al Rosalet.
Que bo.
Saps? I el dia de Nadal... ens mengem angules. Mengem angules, diguem-ne de primer, que hi hem menjat això, que ja estem tips, i el meu cunyat porta una polarda, com cada any
l'ha
de portar, evidentment.
Apa,
una polarda, també, eh? Una polarda que fa 4 quilos, perquè està... A dins hi ha un capó, hi ha un... És a dir, hi ha un porc a dins de la polarda.
Però què dius, home? Que animals que són?
No, molt gran, molt gran, molt gran, molt gran, de veritat.
Hosti,
una polarda molt gran. Però sempre les que ho fem, i ja no ens la mengem.
Oh, clar.
I és el que sopem al vespre. Saps? Perquè ja... Però sempre, cada any fem el mateix ritual. Les que ho fem, esperem que estigui calenta i després ja no podem.
Perquè
ja
llavors, perdona, continua, eh? Els mateixos o es quedeu al mateix lloc i fins al sopar del 25?
Exacte. No, després posem la tele, fem una pel·lícula, tots allà mig beguts a cadascú. També hem d'arreglar el món, hem d'arreglar el tema familiar, com passa a totes les famílies. I després, al final, allà a les 8 o a les 9 vespre, tornem a tenir una mica de gana i després fem polarda, una mica de pa amb tomàquet, i ens fotem la polarda, que sempre hem escaufat al migdia i no ens hem menjat, és acollonant.
Però això forma part de la tradició, perquè a més...
És la nostra tradició.
La lògica diria, no l'escalfis, perquè ja saps que no ens la menjarem, però no, la tradició mana que s'ha d'escalfar per no menjar.
Jo crec que si això ho demanéssim als oients que tenim, estic segur que passa en moltes cases, que passa que sempre passa el mateix. És a dir,
sí.
Però ens agrada que torni a passar el mateix, saps?
Totalment d'acord.
Aquell cunyat que porta el vi que és una merda, perdona,
és dolent.
Saps que avui el torna a portar dolent, el tio.
Home, clar.
Jo crec que ho fa expressament però no tingui el que portar.
Però això és com aquells jerseis que diuen per Nadal, que són molt lletjos. Saps aquells jerseis lletjos de Nadal, que són de color verd, amb bitxos rars, allà amb uns rens i una cosa... Són lletíssims, no te'ls podries portar en qualsevol moment de l'any, però per Nadal s'han de posar, hi ha gent que se'ls posa, doncs és part de la tradició, ja és això. O sigui, el 25, ocupats tots allà dins, tancats a la casa.
Tancats a la casa, sempre, família.
I en un dia com avui, 26, què faríeu?
No, el 26 avui ens ha tocat treballar, matinar d'hora, et fem un menú, perquè com que portem dies, perquè vam fer uns menús per emportar per Nadal, que són un èxit, que portem a casa, que només que en fem 1.400, saps? És a dir, el dia de 24 quedem morts. A les 8 del vespre, quan vaig a menjar el garrí, al cap d'una hora i mitja quedo dormit allà a la taula. Jo, saps? Estic mort.
Per favor.
Si és el dia Sant Esteve, si haguéssim fet festa, hagués anat amb bici, però avui ens toca pencar i fem un menú, que ja el tenim establert perquè el gènere és d'abans de Nadal, i fem els canelons de Sant Esteve amb tòfona, saps? Estem fent un galet farcit. És a dir, la tradició sempre, una mica d'angoletes a sobre d'un ou ferrat, unes torrades amb tòfona d'Osona, que les tinc increïbles, tinc unes tòfones aquí que se les veiessis, em tiraries... No em tornaries a enronar mai més.
No, és que ja m'està venint... Perdona, i sobre això del galet farcit, és una cosa que jo no havia tastat fins que ho va fer la sogra una vegada, i ella en diu cestitos, o sigui, de fer una cistelleta, perquè és ja el màxim, no? O sigui, aprofitar el galet habitual que fa servir a la sopa, fotre-li a dins més encara.
Bueno, no, això no costa gaire. Sempre és un galet més gran, eh? Sempre hem de fer un galet més gran, que encara ara els italians encara en tenen un de més gran.
Hòstia.
Jo avui n'he fet un de molt gran, vale? Molt gran, molt gran.
Molt gran, què vol dir?
Que és com un ou de gallina petit.
Apa!
És com un ou de gallina.
Apa, que bèstia.
L'hem farcit d'espina... Com que ja en tenim molt de pilota i de carn, avui l'hem farcit d'espinacs a la catalana.
Que bèstia.
Amb una crema de parmesà. I és com si fos un caneló en forma de...
De galet.
En forma de galet.
Arrodonida, sí, sí.
Ja, saps? I també està...
Però llavors vols dir que després li poseu beixamel, també, o no?
Sí, després hi posem beixamel... No, en vez d'una beixamel, fem una muernai, que es diu, que és una beixamel amb un terç, més o menys, de formatge.
Hosti, que bèsties!
Saps? El formatge parmesà. Sí, i és molt bo, amb una mica de nata, cremós, amb una mica de tormixat, i queda molt bo, gratinadet, i és la bomba.
Brutal. Escolta, doncs, el rei dels canelons que ets tu, també, i dels galets i tota la pesca, avui és cert que hi ha una pila de gent que ens estigui escoltant a aquesta hora, si ho està sentint a la versió matinal, que té àpat a casa, no? Llavors, avui, tècnicament, hauria de ser... Nando, el Dia Internacional de l'Aprofitament, no?
Sí, és a dir, els que no m'hagin comprat els canelons a mi, és molt raro. No, estic molt orgullós, vull donar les gràcies perquè hi ha moltes, moltes, moltes cases de Catalunya que avui, aquests dies, han menjat els canelons meus. Estic super, super orgullós, super. Mm. I us vull donar les gràcies. Però, independent d'això, sí, evidentment, el caneló, en principi, tots sabeu que neix, n'hem parlat l'altre dia, que tot neix de l'aprofitament. És a dir, el que voldria és que hem de tenir clar que no es pot llençar a menjar. O sigui, si ahir veu fer escudella il·lustrada, amb escudella i cardolla, amb tot, després veu fer un rostit, doncs els canelons es feien amb el rostit que sobrava, l'escudella que sobrava, es desfà tot, s'aprofita la bresa, es sofregia amb una mica de sofregit o no, i després es feia els canelons i es feia la beixamel, i això és el que es menjava el dia Sant Esteve, que era tot el que ens havia sobrat el dia abans. Perquè el dia abans, saps que el fill que tenia pagès, doncs portava el pollastre, els de la muntanya, això l'Empordà diuen, els de baix al mar, que eren els pobrets, portaven la llagosta, o portaven l'escamarlà.
Fixa't,
saps? I després això, al final s'acaba fent, és cuina d'aprofitament, el caneló.
M'agrada molt això, aquest apunt que fas ara, que és com que en una casa, al final, la trobada familiar és de fills i germans i familiars que venen de llocs diferents, i per tant, el sentit amable de tot això seria que cadascú portés el que li queda més a prop, i per tant, el que viu al mar, que portés alguna cosa de peix o de marisc, el que viu més a l'interior potser portaria alguna cosa de carn,
el que viu en zones en què es cultiva alguna cosa, que hi ha bona horta, doncs que portés una mica de verdures, una mica de fruita, no? I que es barregés tot en una cuina, que és una de les coses boniques. Jo m'imagino que, Nando, a casa vostra, per la tradició familiar i pel fet de que, suposo que ja des de petits sempre us havia tocat treballar, això ho haureu viscut una miqueta menys, no? La de la trobada familiar, el fet de cuinar per molts, perquè sempre haureu tingut molta feina.
Sí, però el Nadal era l'últim... Abans el meu pare, quan jo vaig començar la cuina, no hi havia cap dia de festa, és a dir, no feia festa. El vam obligar nosaltres a fer festa els dimarts, vale? Però abans de que féssim festa un dia de festa, i no parlem de tres generacions enrere, eh? Parlem dels anys 80, principis del 80, el meu pare no havia cap dia de festa a casa meva. Uh-huh. Però el dia de Nadal, curiosament, i el dia 24 es tancava. Era l'únic dia, o dos únics dies, que tancàvem i estàvem amb la família. O sigui era molt raro.
Que per això era sagrat. Sagrat
i quedàvem amb el tió, És a dir, el tió a casa meva és sagrat.
Perdona,
que avui caguem el tió.
Què li havíeu donat al tió, vosaltres, tradicionalment?
Bueno, de tot. Nosaltres els hi fotem de tot, el tió. És a dir, ara, de ser se'ns hem anat, ara estem amb les mandarines, com tothom mandarines. Què collons mandarines? Nosaltres allà hi posàvem l'embotit, la llonguissa, el pernil, el formatge, sagrat tot. És a dir, tot el que havíem d'acabar menjant passava pel tió.
Que bo,
saps?
Que bo.
Bueno,
però en tot cas el dèiem, això de l'aprofitament, no? Sí. Si vols, jo et dono elements que potser la gent ha tingut a casa en les últimes hores i dies i que, hòstia, me n'ha sobrat, i em dones un parell d'idees perquè potser algú que es lleva aquesta hora del matí diu, mira, encara no ho he acabat de resoldre tot, puc fer un gir, no?
Va, no, home, ara és l'hora, perquè ara jo crec...
Clar.
A casa meva també ha passat, jo he marxat de casa meva, hi havia un quart de polarda, hi havia gambes...
Clar, i ara què fas, no?
Hi havia gambes, van sobrar una mica de percepció, percebes, pocs. D'espardenyes no en va sobrar ni una i angules ni una,
Hi han coses que sobren i coses que
I
no.
I torrons, que en tenim torrons. Jo tinc torrons, no sé si et passa, que tinc torrons fins l'any que ve.
I tant.
I l'any que ve encara tinc torrons.
Sí. No, i llavors no saps si obrir-lo, perquè queda raro, perquè si treus el de l'any passat ja no et miren bé.
No,
i has d'obrir el nou. I dius, cony, però ja sé que el... Bueno, és el que deies abans. És una mica absurd, però l'any que ve tornaré a tenir sobres i n'obriré de nous. Però bueno, ja és això. Escolta, ara em deies gambes i tota la pesca. Si tinc marisc i m'ha sobrat una mica de marisc, què podem fer amb això?
Hòstia, molt bona idea. Amb això, a vegades la gent som una mica rucs amb això. Mira, molt ràpid, vale? Només hem d'agafar patates, quasi venien a totes les cases.
Sí.
Bulliu patates amb pell.
Amb
la pell, sense pelar, vale? Es disposa amb aigua, bastanta sal, posem a bullir. Quan comença a bullir, que bulli justet. Després, quan sabem quan estan cuites, quan hi punxem el gabinet i surt de seguida.
Sí.
Les traurem del foc, vale? Això tardarà uns 25 minuts, mitja hora, més o menys.
Vale.
Després, la deixem una mica amb l'aigua i la traiem de l'aigua. Una vegada estigui treta de l'aigua, que no ens cremem, a la que no ens cremem, pelem la patata.
Vale.
Només farem una ensaladilla perquè no hi ha de totes les cases. Jo et podria dir moltes més coses, però ho faig a casa.
Uh-huh.
Fàcil que tinguem alguna cosa de tonyina. Si no, no hi posem tonyina, no passa res.
Tonyina,
si no hi ha maionesa...
Tonyina d'aquesta de conserva,
de pot,
no?
De pot. Sí, de conserva, Vinga, que a vegades això se'n té a casa.
Sí.
Això ho vull perquè tingui gust d'ensaladilla. És a dir, només farem una ensaladilla amb patates.
Vale.
Patates. Les ratllem amb un ratllador gros, en vez de tallar amb el gabinet. Ratllador gros. I aquí podem pujar els llagostins que ens han sobrat, peladets, tallats
Vinga,
petitons.
Cap allà.
I podem posar, si tenim almejas, si tenim arbereixos, si tenim... A veure, que les hem posat a la nevera, que ara ens foti mal, això,
sí,
eh?
Sí, home,
que
no sisplau,
presó, ara,
per favor, No.
És a dir, s'ha d'haver guardat tot. Si t'ha sobrat rap, que l'hagis guisat o algú, treus la salsa i també hi poses el rap tallat petit, com si fos aquest rap a llagostà.
Bona.
Rap, lluç, si us ha sobrat calamar, si us ha sobrat sípia. Podem fer una barreja del marisc que us ha sobrat i barregem patata, una mica de l'oli de la tonyina li voleu posar o no, depèn del gènere que tingueu. Si teniu molt bo gènere, només l'oli.
Bé.
I la tonyina se la foteu amb l'entrepà de demà al dematí, vale? Per anar a treballar, vale? Però l'oli sí. I després maionesa,
sí.
maionesa suau. És a dir, jo me la faig jo, la maionesa. Ja l'he explicat bastants cops, que és un rovell d'ou, una mica de llimona,
sí.
I fet amb oli de girassol. I poses una mica d'aigua calenta i oli de girassol. Que hi hagi la mateixa temperatura, no podem tenir ous freds, rovell d'ou fred i l'oli calent. Hem de tenir la mateixa temperatura, vale?
Va bé.
Bàsicament, una ensaladilla feta amb patates, ou dur i maionesa, i l'oli de la tonyina.
Perfecte.
I barregeu-hi el que tingueu, el que us hagi sobrat.
Tot el marisc.
De marisc i de peix.
Vinga, cap allà.
I després allà... i no la poseu a la nevera, aquesta ensaladilla. Quasi bé t'aviona a temperatura ambient.
Fantàstic.
I cantaran els àngels.
Fantàstic, boníssima, boníssima. El marisc. A veure, gent que ahir o abans d'ahir a la nit de Nadal o ahir mateix tenia la típica escudella amb pilota i tota la pesca. Si tens la pilota, què? Què fas amb aquella pilota?
Bueno, mira, a veure, la pilota sola... Hi ha una sí. cosa que pots amanir, perquè ara estem enfitats fins a dalt de tot.
Sí.
Val? Després hi fregues una mica d'all, xafes l'all, el peles, el xafes,
sí, sí.
I fregues l'escarola amb una mica d'all.
Ah.
D'all, eh?
Ah, vale.
Xafaret, com si untessis una torrada.
Sí.
Ben untadeta amb all, oli, una goteta de llimona, un raig de llimona, no hi poso vinagre, val? I després agafes aquesta pilota, la talles molt fina per sobre. Molt fina
molt
per
bé,
sobre, com si fos
bé.
Un embotit.
Molt
com
bé.
Si fos un embotit. I fas una amanida d'escarola amb això. Genial, de puta mare.
Fantàstic, molt ben aprofitar la pilota també. T'he dit escudella. Què fem amb el que ens quedi de l'escudella?
Amb tot l'altre, sí. Has de fer canelons o lasanya. Si ja us heu menjat el caneló,
sí.
O ja no voleu fer canelons, o avui no hi som a temps, que també està molt bé fer arròs. Mira,
arròs.
Dues coses.
Arròs,
es pot fer un arròs bullit? Es fa un arròs pilaf, un arròs que el teniu al meu llibre, jo l'he explicat bastants cops, però és aquest arròs que ens queda... Podeu fer un arròs bullit 12 minuts,
sí.
Amb un gra d'all, oli d'oliva,
sí.
I quan està 12 minuts, el pareu, deixeu reposar fins a 15, i el coleu.
Vale.
I us quedarà un arròs per fer arròs a la cubana.
Vale.
Després, amb aquest arròs, el que podeu desfer és totes les carns que us han sobrat, talladetes petites, amb el suc si és rostit, i poseu una mica d'aigua i feu una salsa, i fem una safata d'arròs acabat de fer, amb tota la carn a sobre, i amb la salsa, amb tot el sofregit i tot, fem un xino, ho passem, i ho posem per sobre, un copet de forn, i també
I
és una manera de canviar i avall va.
Fantàstic,
perquè
fantàstic.
Aquests és el que haurien de fer, són canelons.
Clar, clar.
Podem fer canelons clar. Avui a la tarda, quan no sabrem què fer, perquè les pel·lícules que faran avui són molt dolentes, saps? I ja sí, estàs, sí. I a la família ja els has explicat tot, ja no queda res més per explicar.
Està bé.
Foteu, aprofiteu tot això i feu canelons i els congeleu i els teniu per la setmana que ve.
Va, i acabo amb el rostit. Si hem fet rostit a sobrat i tota la pesca, què fem amb el rostit?
Bueno, això que et deia, és a dir...
El mateix,
és a dir, tant l'escudella com el rostit, això es barrejava tot.
Val, doncs
ja no és que amb l'escudella... Perquè si fas només amb l'escudella, et falta la part de la ceba, del sofregit. L'ideal és... Es barrejava tot, el de l'escudella i el rostit.
Va
tot
bé,
barrejat.
Va bé.
Per això, si no voleu fer-ho ara, ara feu... jo crec que faria el marisc, o faria la manida d'escarola amb la pilota,
sí,
o faria una cosa més lleugera, i a la tarda, en vez de mirar la tele, que són molt dolentes les pel·lícules que donaran avui, que sempre estem igual... Ja hem escoltat prou la Maria Carey, no? Ja n'hi ha prou, ja.
Fins aquí
no,
ja de Maria Carey, sí, sí. No, però perdona, el tema de la pilota, com una mica amanida, hòstia, també va molt bé, després d'haver
sí.
tingut tots aquests àpats.
Sí.
T'anava a preguntar...
Com la, perol, com la carn del perol,
ara.
També pots amanir l'escudella, tota la carn del perol, la vedella, el xai, el pollastre, la gallina, l'orella, el morro, amareixes amb una vinagreta, si vols posar encurtits... cogombra, pepinillo, una mica de ceba, udú, i amanit com una carn del perol, i queda increïble.
Va bé.
Increïble.
Va. Escolta, i suposo que ara que on ens parlaves d'això de la cuina d'aprofitament, clar, els restaurants, això, jo no sé si es llença molt de menjar en el restaurant, en general, no dic el teu, sinó en general, perquè clar, jo sempre ho he pensat, dic, ostres, amb la quantitat de menjar que heu de tenir per si de cas algú demana una cosa o una altra, allò té una data de caducitat, evidentment es pot reaprofitar per fer d'altres coses, però, no sé, aquestes èpoques, amb la quantitat que n'hi ha, es llença o se'n perd molt de menjar o no?
Mira, jo sóc un malalt d'això, és a dir, jo perquè també m'ho han ensenyat de petit i jo crec que és el meu know-how, que diuen els anglesos, que és el saber fer d'un cuiner, és a dir, jo el que em sap més greu del món és llençar menjar.
Clar.
Jo que faig tants casaments i faig moltes coses grans, he anat tant al cap i hem treballat tant sobre això que podem fer un casament de 300, 400 persones i s'obren dues safates que mengen els de seguretat i els que recullen a la nit. És a dir, no sobra res. És a dir, no sobra res. Després també tenim un avantatge nosaltres, que a Can Jubany, per exemple, som 32 persones, o 34. Cada restaurant som, hi ha els treballadors, som l'equip, que aquests cada dia dinem i sopem.
Clar.
Doncs aquests, nosaltres ens mengem les parts, diguem-ne, menys nobles de... Si fem pilota, les puntes, el xai, el brot de pit, l'escudella que ens ha sobrat... És a dir, que està boníssim, que tot està, no es mengem mai rebell, però aprofit, però el menjar de personal no compro porqueria pel menjar del personal.
Clar, clar, clar.
Hem d'aprofitar coses nostres que tenim, saps, per poder que tot sigui fresc i bo.
És que és una de les lluites que hem de tenir en el futur, no? Quan estem plantejant en termes globals, que si el canvi climàtic per una banda, etc, tot acaba rondant el mateix, que és producte de proximitat, intentar fer no haver d'anar a buscar segons on coses que tens a prop i reaprofitar el que tens per no llançar-ho, perquè és que...
Jo crec, tu has dit molt bé, i a casa, jo crec que a casa llancem molta cosa, és a dir, jo penso molt més que, a veure, un restaurant que llenci coses, dura el temps d'anar a fer el riu, al cap de dos dies ha de tancar el xiringuito.
Sí.
És a dir, perquè no pot llançar. Però a casa, jo crec que jo vaig a casa a vegades d'algú i veus neveres plenes, és a dir, i veus neveres que llencen coses, i hòstia, és que fa tres dies que no vinc, sou llenços, és a dir, jo crec que aquí no, la mare dels ous és perdre cada setmana una mica de temps en com hem de comprar.
Saps,
hem de comprar menys del que necessitem i sempre pots tenir una llauna, pots tenir això que dèiem de la tonyina, pots tenir sempre coses recurrents, alguna cosa envasada al buit que compraràs d'embotit, és a dir, sempre pots tenir alguna cosa més, però no comprar tot fresc perquè després acabi llançant. Jo crec que hem de ser tots conscients de que hi ha molta gent que passa gana i que hi ha molta gent que no en té per menjar i que nosaltres tenim una sort que és increïble.
Totalment. Bé, Nando Jubany, escolta, que et deixo, que heu de treballar avui, que és Sant Esteve. Una abraçada
ben
forta.
Va, que treballem estona, eh?
I ens retrobem, eh? Digues.
Tu t'han portat moltes coses, el tio, no?
No, bueno, a casa meva em porten més a les criatures que a mi. És una cosa que jo ja li vaig donar pals al tio, eh? Però no em fot cas. Jo hi va passar uns anys que ja no... que ja devia pensar aquest, el ganapi aquest, i jo no li porto res. I és bastant així,
tu,
eh?
A mi el tio, saps què m'ha cagat?
Què?
Que no hi cabia quasi bé el tio, m'ha cagat un bugui.
Què dius, home? Animal!
Ara, clar, jo el vaig cuidar, fot mig any que el cuido, eh?
Hosti, que bèstia!
Polardes, porcs rostits...
Mare de Déu! Tot, eh? Un bugui! Ai, senyor, Déu meu, senyor. Bueno, doncs a gaudir-lo, Jubany. Una abraçada.
Ah, una abraçada molt gran.
Apa, gas a Sant Esteve.
Gas a fondo.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Va, que tanquem ara mateix aquest Via Lliure especial Sant Esteve. Amb el piano i amb la veu d'un dels noms d'aquest 2023, Shane McGowan. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't say another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. God, aquest és el líder dels Pogues, que, com sabeu, va morir a les portes del mes de desembre, i la seva veu, a través d'aquesta cançó, que no deixa de ser una de les millors nadales de tots els temps, va seguir sonant durant el seu funeral, que va ser multitudinari, a Dublín, a Irlanda, una pila de gent cantant-lo dins i fora de l'església. Insisteixo, una de les millors nadales de sempre, que es va convertir d'aquesta manera en una banda sonora de comunió i de celebració. Bon Sant Esteve, i com diu la cançó, tinc la sensació que aquest any que ve serà per mi i per tu.
You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot, happy.
chucked a Wesley Pipe. I put down